Benvinguts, companys, a una nova edició de Feeling Rock, en aquest cas la 440a trobada amb el sentiment del rock and roll. Ja sabeu, Feeling Rock és aquest programa que des de les zones de Ràdio Vilafranca i conduït des dels controls tècnics pel Marc Pujol i un servidor, en Josep Fleitas, doncs us volem transportar cap a aquestes parts més essenciades i efectives de la millor de les músiques, del rock and roll. Avui, tal i com doncs, ja fa 10 programes us vam proposar, doncs cada vegada que sigui un número rodó, és a dir, que es tanqui amb un 0, doncs farem una edició especial dedicada a una formació d'aquestes que no tan sols han fet història, sinó que doncs, amb el seu llegat han proposat doncs, que el món del rock and roll sigui el que és i doncs, moltes bandes hagin begut de les seves influències, de les seves fonts per recrear doncs, la història, aquesta història tan bonica i apassionant com ho és la del rock and roll. I avui ens anem a referir a una formació que una altra vegada ens diu adeu. Ja ho van dir quan van fer aquella gira dient i ara doncs, ho fan amb Back to Beginning, una gira, un concert únic a allò on els va veure néixer, és a dir, amb aquella ciutat plena de treballadors, de, sobretot del món de la fundició i del món de la mineria, que era Birmingham, una ciutat que als anys 60 i 70 va tenir una, doncs, com una mica a tot arreu, doncs, una superpoblació, però a part d'aquesta superpoblació, uns problemes, doncs, de feina. I en aquí, doncs, d'una saga de treballadors va sorgir aquesta, doncs, rebeldia, aquest, doncs, volguer que els nanos joves cerquessin un món diferent, que protestessin sobre la raó social que els havia portat a estar com estaven, però sobretot a voler doncs, treure aquesta inèrcia, aquesta passió i aquesta il·lusió per un món millor. I això doncs, va catapultar amb formacions doncs, que van sortir precisament de Birmingham, com per exemple els Magnum, com per exemple els Judas Priest i com per exemple els que parlarem avui, que ja us imagineu que estic comentant amb els Black Sabbath. Uns Black Sabbath que doncs, inicialment no es van anomenar Black Sabbath, tothom sap que prèviament es van anomenar Earth, però prèviament s'havien anomenat d'una altra forma. Ho deixaré per explicar-vos una mica les històries, pas a pas, àlbum rere àlbum, paro de l'època que ens diu adeu, de l'època on el Ozzy Osbourne doncs, va protagonitzar molts dels capítols que van donar a conèixer no tan sols a la formació, sinó també amb una llegenda. I anem a encetar comentant doncs, que el proper dia 5 de juliol a la Villa Park de Birmingham es dirà adeu no tan sols a Black Sabbath, sinó també a l'Ozzy Osbourne, com us deia una altra vegada, segur que no serà la darrera vegada, tot i que l'Ozzy estigui com està, doncs segur que no serà la darrera vegada, perquè els diners, poderoso caballero, es don dinero. En allà hi haurà formacions com els Metallica, com els Guns N' Roses, com els Slayer, com els Pantera, com els Lamb of God i molts, molts convidats. Bé, doncs anem a encetar aquesta 440a edició de Feeling Rock, evidentment amb un himne dels més coneguts i reconeguts de la trajectòria d'aquesta doncs, formació que tant ha fet i ha influenciat amb el món del rock and roll i sobretot amb les seves parts fosques, i és aquest mític Paranoid, això sí, fet versió d'una manera intensa, contundent pels Megadeth. Mítica cançó, mític himne de Black Sabbath. Si haguéssim de proposar, doncs, evidentment, un himne, aquest és cap més, sense cap mena de dubte, doncs, el que tothom triaria per definir, per doncs, seqüenciar la història d'aquesta gran formació que una altra vegada diuen adeu. Bé, doncs anem a repassar una miqueta la història de Black Sabbath. Això sí, doncs d'una forma una mica somera, perquè doncs el temps és el que hi ha, i doncs anem a fer-ho tan sols de l'època on Ozzy Osbourne va formar part d'aquesta banda. Com us deia, Black Sabbath, abans tothom més o menys sap que es deien Earth, que es van tenir que canviar de nom perquè hi havia una altra banda, una altra formació anglesa que s'anomenava igual. Però és que abans, el 1968, la formació venia de les cendres d'una formació anomenada Mythology, on el blues, sobretot, doncs era, i les versions, doncs eren la seva fórmula. D'en aquí, Mythology van sucumbir i es van transformar en The Polka Talk Blues Band. Sí, sí, tal i com ho sentiu. The Polka Talk Blues Band era una formació on ja estaven Tony Iommi i Bill Ward, que formaven part de Mythology, es van unir a Geezer Butler i, doncs, d'en aquí van passar a Earth. Bueno, doncs les seves influències inicials van ser bandes com Vanilla Fudge, els Cream o els clàssics Blue Cheer. També feien versions d'altres formacions i doncs el que amb ells els hi restava, els hi mancava, era aquesta fórmula que els donés a conèixer, que els fes saltar i salvar doncs aquesta part que tan sols els feia tocar al seu local d'assaig i en bars de Birmingham per quatre penics. Bé, doncs, en aquí és on entra el que vagin cercar amb un anunci, amb una botiga de música, amb un cantant. I el que els hi va respondre va ser l'Ozzy Osbourne, però els hi va respondre amb un altre anunci. Ozzy, tal i com doncs es deletreja, busca banda i tinc PEA, una cosa que en aquell moment doncs era imprescindible pels membres després dels després anomenats Black Sabbath, perquè doncs econòmicament anaven justets. En aquí, doncs, van començar a fer concertets, van començar a fer doncs, els seus pinitos, els seus inicis, però no sortien de l'anonimat. Va ser quan, al mes d'agost del 1969, i davant del local d'assaig, el Geezer Butler es va veure com doncs, la gent feia cua amb una pel·lícula protagonitzada pel Boris Karloff, una pel·lícula italiana que s'anomenava Ai tre volti della paura, és a dir, les tres cares de la por, que en anglès es va arribar a titular com a Black Sabbath, i amb ell doncs, li sobtava que la gent pagués per doncs, poder passar por a dintre d'una sala fosca on doncs, tot tenia molta més capacitat i repercussió. Ell havia fet uns dies que havia somiat amb una figura fosca que estava al peu del seu llit i va tenir doncs malsons. Ell també era doncs aficionat a llegir coses esotèriques I un, bueno, doncs el Bill Ward un dia li va portar un llibre i en aquí doncs es va començar a influenciar. Va parlar amb els seus companys i els hi va proposar de fer precisament coses fosques, coses que a la gent els hi fessin por. En aquí va sortir el primer tema. El primer tema va ser aquest mític Black Sabbath, un tema que conté el que a l'edat mitja estava més que prohibit, estava penat amb la foguera, i era fer doncs, música amb el trinomi. Aquest trinomi que doncs, es va anomenar també com la música del diable. Precisament aquest trinomi és el que van fer servir Black Sabbath per recrear la seva música. Això, juntament amb que el seu guitarrista, el Tony Iommi, havia patit un accident quan treballava en una fàbrica, en una fundidora. Dos dels seus dits, ell és esquerrà, dos dels seus dits de la mà dreta, doncs es va quedar sense les falanges de la part de dalt, i doncs això el va fer modificar les cordes, la tensió de les seves cordes, sobretot de les cordes de dalt, les que procuraven doncs, uns moviments i uns sons més densos i profuns. Més enllà de dir que sense dits no podia fer res, es va inventar una mena de didals per ajudar-se, i això li va donar un so característic que doncs, va fer profundir en aquesta música. Així que el 1969, influenciats per aquesta pel·lícula protagonitzada pel Boris Karloff i pels ritmes més intensos i foscos, va sorgir aquest primer àlbum de Black Sabbath, on el seu primer tema és aquest mític Black Sabbath. Thank you. Mític tema, amb aquesta ampulositat, amb aquest trinomi, o doncs el ritme del diable que li deien a l'edat mitja, un ritme prohibit que doncs els Black Sabbath van fer servir, no tan sols amb aquest tema, sinó amb d'altres que es contenien amb aquest primer àlbum. Un àlbum que va sortir el 1970, amb una data també fosca, també intensa, com és un divendres 13 de febrer del 1970. Bé, doncs, una de les línies que van fer triomfar a Black Sabbath i va fer convertir aquest àlbum dintre dels charts d'Anglaterra d'aquella època. Va arribar al número 8, al lloc número 8. Això sí, amb moltes crítiques, perquè aquests ritmes, doncs, entre cometes, satànics, doncs es veien confluïts per la portada, aquesta portada on es veia un antic molí amb una noia que es deia, o que es va fer córrer, sobretot per la discogràfica, de que quan es va fer aquella foto, ella no hi era, que va aparèixer doncs al mig del no-res. La veritat és que això doncs va ser una, bueno, doncs, una jugada comercial, ja que la noia existia, existeix, continua viva encara. Ella era una noia jove de Birmingham, amb una estatura bastant baixa i que després van retocar amb un color verdós perquè doncs tingués aquesta profunditat a dintre de la portada. Però no tan sols la portada, sinó l'interior sobtava molt, perquè el primer que veies, el primer que doncs disfrutaves d'allò era una explicació del sorgiment de la formació i una gran, a dintre d'una gran creu invertida. Això va fer que molta gent doncs els titllés de satànics, cosa que doncs els quatre membres de la formació rebutjaven. Va ser una jugada tècnica de la discogràfica, però això també els hi va anar molt i molt bé a la banda, que van sorgir del tres i no res per crear temes com aquest Black Sabbath. El mateix any 1970 va sorgir el seu segon treball. Això va ser el mes de setembre, concretament, i va sorgir sota el títol de Paranoid, com tots ja sabeu. Però inicialment no s'anava a anomenar així. S'anava a anomenar com el primer dels temes que estaven inclosos a dintre d'aquest àlbum, que és el tema War Pigs. A la companyia discogràfica el tema no li semblava massa adient i doncs els hi va dir que el canviessin. Van estar cercant doncs altres noms, com Iron Man, per exemple, o Red Salad, però no els convencia. Van crear temes doncs com Planet Caravan, com Iron Man, com Hams of Doom, com el mateix Red Salad, com Fire is War Boots, però la companyia discogràfica els hi va dir que era curt, que necessitaven un tema que fora un tema no massa llarg, però que doncs tingués un riff intens. La formació estava molt cansada, doncs havien registrat, així com el primer àlbum el van enregistrar en un sol dia, doncs la formació estava molt cansada, ja doncs en les seves idees s'havien fet, la seva creativitat doncs estava pel terra, i van decidir anar a buscar unes cerveses per prendre-s'ho amb calma. Mentrestant, el Tony Iommi doncs va començar a assajar amb la seva guitarra i va treure el riff del que a la postre seria aquest mític himne que donaria títol amb el seu segon treball, és a dir, Paranoid. Com que ja hem escoltat el tema Paranoid a l'inici, anem a escoltar un dels temes que continuava donant aquesta llegenda fosca a la banda, aquests ritmes profuns que doncs després van servir com a base no tan sols al hard rock i al heavy metal, sinó amb les tendències més enfosquides, és a dir, a l'Stoner, a la Black Rock, a la Doom i a la Death, combinat amb totes aquestes parts doncs més pètries i cavernoses de la música. I estic parlant d'aquest gran Electric Funeral. Així que 1970, mes de setembre, Black Sabbath, treuen l'àlbum que fins avui és l'àlbum més venut de la seva història, i és aquest Paranoid.
Time.
Paranoid de Black Sabbath no s'ho podien creure. Estaven sonant a totes les emissores d'Anglaterra, però no tan sols d'Anglaterra. La seva música s'estava escoltant arreu del món i amb ells els consideraven uns precursors, no tan sols de la música del hard rock i del heavy metal, sinó d'aquestes parts més denses, intenses. Això va fer que doncs, molta gent se'ls hi tirés el coll, com us deia, i concretament una de les fàbules que s'expliquen sobre Black Sabbath i concretament després d'haver enregistrat i tenir aquest èxit en Paranoid va ser que el satanista Alex Sanders, el jefe d'una secta satànica que s'ajuntaven a Stonehenge, doncs els maleís. Per això el pare de l'Ozzy Osbourne els hi va fer, que treballava en una fundició, els hi va fer unes creus a cada un amb els noms de cada un dels quatre membres de la formació i els hi va dir que no es preocupessin, que mentre portessin aquestes creus, doncs amb ells no els hi passaria res. Avui en dia encara doncs, aquestes creus continuen lluint al coll, al damunt de cada un dels membres, dels quatre membres de Black Sabbath. Passem cap al any 1971, després de molts concerts, de moltes gires, de vendre molts discos, de sonar a totes les emissores d'arreu, quasi d'arreu del món, doncs a Black Sabbath continuen la seva trajectòria i ja amb més temps i amb més diners enregistren una altra obra mestra. El seu tercer treball, el seu tercer llarga durada, sota el títol de Master of Reality, que sortiria el 21 de juliol del 1971. Un àlbum doncs, on ells s'agafaven bastant de so mitjaval d'aquest trinomi, sobretot, i que el van fer doncs, més dur, però també més fosc. Amb aquest àlbum podem trobar temes com Sweet Leaf, After Forever, Embryo, que és com una mena d'intro, Orchid, Lord of This World, Solitude, i el tema Into the Void, que doncs dir-vos de què aquest tema Into the Void, que tancava Master of Reality, es tenia que haver anomenat Spanish Seed, és a dir, que li van canviar el nom. Hi ha una edició especial de Master of Reality on, doncs, en comptes d'Into the Void, es pot llegir Spanish Seed. Bé, doncs, dintre de Master of Reality hi havia un dels també grans himnes de Black Sabbath que avui en dia continuen lluint d'una forma màxima. Un tema intens i dens anomenat Children of the Grave. We'll be right back. Àlbum Master of Reality i aquest, un altre gran clàssic de Black Sabbath, aquest Children of the Grave, 21 de juliol del 1971. I la formació va començar a fer gires a nivell internacional. Van arribar a ser doncs, uns grans referents a, inclús als Estats Units, on van enregistrar el seu següent àlbum. Un àlbum que, doncs, bueno, doncs, ells eren joves i doncs els diners els hi bruïen, la fama els inundava i doncs també les dones, l'alcohol i sobretot les drogues, que van ser una gran influència i que, doncs, com veurem més tard, va provocar que Black Sabbath finalitzessin d'una manera no massa, doncs, diguem-ne que amistosa amb el seu cantant i líder, l'Ozzy Osbourne. En aquí, doncs, ens trobarem el seu quart àlbum, un àlbum que inicialment es tenia que haver anomenat Snowblind, però que la companyia discogràfica va dir que això, re, que, doncs, vale, que cedia a que Snowblind fora un dels temes que s'incloessin a dintre de l'àlbum, ja que tractava sobre aquest pols blanc, aquesta substància psicotròpica que, doncs, estava influenciant tant i tant a tantes formacions, però sobretot a Black Sabbath. I el que sí que van demanar els Black Sabbath era continuar aquesta línia que havien obert amb Masters of Reality, però donant doncs, un record amb aquells inicis on el rock progressiu i experimental doncs, van fer que Black Sabbath doncs, agafés la seva inèrcia. Bé, doncs, amb un àlbum que està considerat poder el més hippie doncs, progressiu de la seva trajectòria, influenciats per bandes com els Butchie, bandes com Pentagram, Led Zeppelin i, sobretot, per una formació nord-americana anomenada Coven. Bé, doncs aquí ens trobarem que dintre de l'àlbum hi ha temes doncs, molt intensos com Wind of Confusion, el tema Tomorrow's Dream, Changes, una gran balada, FX, Supernaut, Snowblind, Cornucopia, Laguna Sunrise, St. Victor's Dance i Under the Sun. Anem a disfrutar d'un dels temes inclosos a dintre d'aquest volum fort que per mi ve a ser doncs, el recull d'aquesta essència progressiva, però també més doom que contenia aquest volum 4, que és el tema Tomorrow's Dream. Per mi, un dels temes que defineix el contingut d'aquest volum 4, doncs aquesta línia doncs més progressiva, doncs i també una mica doncs amb aquest blues sintetitzat, que doncs després caracteritzaria un dels àlbums on la formació més els hi va costar d'enregistrar, però que va sortir una veritable obra mestra. Per mi, de lo millor, sobretot amb el que és el registre de veu que doncs han editat mai Black Sabbath. Estic parlant de la Sabbath Bloody Sabbath, un àlbum que la portada ja denotava molt el que estava patint la formació, és a dir, aquests efectes que l'alcohol i les drogues els hi proposaven. Era tal l'addicció que tenien a les substàncies psicotròpiques que el Tony Iommi era incapaç de fer cap riff d'alguna cosa, composar alguna cosa nova. La companyia els va tancar en un castell a Gales i els hi va donar un temps de repòs perquè poguessin doncs reposar-se, tranquil·litzar-se i composar. En aquí va sorgir doncs la idea de crear aquests dimonis que doncs els estaven endunt, i es va solidificar amb una portada que és doble. La primera doncs podem veure amb una persona moribunda, amb gent al seu costat, una mica doncs pregant per la seva ànima, i a l'altra doncs una mena de calarre on els dimonis lluiten per endur-se i doncs maltractar aquesta ànima. En aquí Black Sabbath es van agafar d'unes parts més modernitzades, cosa que hi havien procurat una miqueta dintre d'aquest volum 4, i era parts de sintetitzadors. I per això es van agafar ni més ni menys que del Rick Wakeman, és a dir, del teclista dels Yes. Un àlbum que es va conformar doncs d'una forma, com us deia, espectacular, sobretot on la veu de l'Otheus Bourne brilla d'una forma extraordinària, amb temes com a National Acrobat, sobretot amb el tema Sabre Cadabra. Hi havia temes doncs més exuberants com Killing Yourself to Live, un gran èxit, un gran hit, al igual que ho va ser How Are You, que doncs es va convertir en número a Anglaterra, Looking for Today, Spiral Architect, i un tema doncs amb moltíssima melodia que doncs va sorgir de la tormentosament en aquell moment del Tony Iommi, que és a Fluff. Però l'àlbum s'obria amb aquest immens aquelarre anomenat Sabbath Bloody Sabbath. Yeah. Sabbath, Bloody Sabbath, el tema que donava títol i obria aquest gran intens àlbum. Per mi, l'àlbum on l'Ocious Bourne millor veu proposa una llita on doncs, es podien veure aquestes dues vertents de Black Sabbath i on s'hi coronava a la part més enfosquida amb aquest mal son doncs, el número 666. Bé, doncs, i continuant amb aquestes dobles portades, venia això, aquest àlbum es va editar l'1 de desembre del 73 i el mes de juliol però del 75, doncs Black Sabbath va extreure una altra gran joia dintre de la seva discografia, un àlbum que és el més intens, el més contundent, on ells doncs es van dedicar a fer una part de heavy metal sense deixar aquests ritmes més petris. Estic parlant de Sabotage, un àlbum on doncs, Black Sabbath, com us deia, jugava amb aquestes dobles portades. A la inicial es pot veure la formació d'una forma tranquil·la, però si li donem la volta podem veure que doncs, a la seva esquena ells fan com una mena de garra, fent doncs, motivació a les parts més fosques de la seva música. En aquí doncs, no van fer servir tant els sintetitzadors i es van dedicar a fer riffs més intensos. Així que en aquí ens trobarem en temes com Don't Start Too Late, el mític Symptom of the Universe, un dels grans himnes de Black Sabbath també, Megalomania, un tema molt llarg, complex i quasi cacofònic, The Thrill of It All, Super Sword, I Am Going Insane, The Braid, i després, després de The Braid podem escoltar com una mena de joc entre l'Ocious Bourne i el Geezer Butler, doncs anomenat Blowing the Juke, que de fet no és ni un tema, sinó és una petita broma que van voler fer ells a dintre de l'estudi on s'estaven registrant aquest àlbum que s'iniciava amb aquest intens i contundent Hole in the Sky. Sabotage, un àlbum on els riffs més intensos, doncs, apropant-se més cap al heavy metal, estaven doncs, més conformats. Black Sabbath continuaven doncs, creixent la seva llegenda, els seus concerts, els seus directes, els seus àlbums continuen venent-se, però la formació continua immersa en tot un caos que doncs, els porta a les addiccions, a les drogues i a l'alcohol, i cosa de lo que pateix i molt el seu líder, l'Ozzy Osbourne. Un Ozzy Osbourne que doncs, pràcticament ja no recorda ni els temes en directe, que se li embala totalment la pinça, però tot i així arriba a enregistrar per mi un dels àlbums més distinguts de la seva trajectòria. Un àlbum anomenat Technical Ecstasy. Un àlbum on doncs, podem trobar-nos la participació del Don Airey als teclats, cosa que no, doncs, no van voler que sortís doncs, a dintre dels crèdits, però aquí estava, i on ens podem trobar temes com Backstreet Kids, You Won't Change Me, It's All Right, que és una gran balada on hi proposa la veu no l'Ozzy Osbourne, sinó la Bill Ward, el tema Gypsy, All Moving Parts, Rock and Roll, Doctor, un altre dels seus grans hits, Dirty Woman i She's Gone. Bé, doncs, de l'àlbum Technical Ecstasy, aquesta, agafen aquesta línia doncs, de hard rock i d'Our Black Sabbath, del que doncs, després, durant la gira d'aquest àlbum, van tenir que fer fora amb l'Ozzy Osbourne i van agafar amb l'excantant de Savoy Brown i Fleetwood Mac, el Dave Walker, per fer part de la gira. Doncs hi havia temes com aquest que obria Technical Ecstasy, que és Backstreet Kids.
I'm just another
Technical Ecstasy, un dels àlbums més menys tinguts de la història de Black Sabbath, però superinteressant i que us vull recomanar des de Feeling Rock. Bé, doncs, aquí, com us havia comentat a la gira del Technical Ecstasy, l'Ozzy Osbourne va ser fet fora de la formació, ja que tenia, doncs, problemes. Primer, per la malaltia que patia el seu pare, després per les seves addiccions i també pels seus problemes econòmics, que doncs el feien trontollar. La formació amb el Dave Walker no va arribar a molt bon port i doncs el nou manager de Black Sabbath va demanar que l'Ozzy Osbourne tornés. L'Ozzy va tornar, tot i que no es va parlar ni un moment amb en Tony Iommi a l'hora d'enregistrar el nou àlbum. Un àlbum que el Dave Walker ja havia proposat doncs les parts de les seves parts vocals i també compositives amb doncs, les lletres, i que l'Ozzy Osbourne va dir que o es canviaven o que no, que s'oblidessin, que ell no cantava. Així és que aquí podem trobar-se dos temes, un que canten els quatre membres conjuntament i un altre que un altre cop canta la bateria, la Bill Ward, que és Swing in the Chain. Bé, doncs, amb aquest àlbum, Never Say Die, que doncs, ha estat considerat un dels pitjors de la seva trajectòria i que després d'aquest treball, definitivament, l'Ozzy Osbourne va ser fet fora de la formació per els seus continus problemes amb les drogues i l'alcohol, i en aquí va entrar doncs, a formar part en Ronnie James Dio, però això ja serà una altra part de la història de Black Sabbath. Doncs es van conformar temes com aquest Never Say Die, on també hi procurava els teclats en Don Airey, que aquesta vegada sí sortia als crèdits. I finalitzem aquesta 440a edició de Feeling Rock dedicada a aquest especial a Black Sabbath, que es despedeixen al seu Birmingham natal. Això almenys és el que diuen una altra vegada. Ja fa unes quantes que es repeteix aquests Farewell Tour. Doncs tenen força èxit. Però sigui com sigui, doncs és tot un plaer recordar aquesta trajectòria d'uns Black Sabbath que doncs, han influït, influenciat tant i tant a dintre del món del rock and roll. Us deixo amb aquesta balada sentimental on Ozzy Osbourne hi proposa una veu esfereïdora i és aquest She's Gone inclosa a dintre d'aquest àlbum que us he comentat que per mi és una de les grans joies menys tingudes, anomenat Technical Ecstasy. Així que, companys, espero i desitjo que el feeling del rock us hagi traspassat. No us perdeu Feeling Rock a la seva part doncs, per internet, ja que trobareu tota la reguitzalla, tota la història d'aquest programa amb més, molta més llargada de lo que podeu disfrutar en directe. I també hi haurà aquest Hidden Track que allarga el sentiment del rock and roll. Thank you. Benvinguts, companys, a aquesta part oculta de Feeling Rock. Benvinguts a Hidden Track. Ja sabeu, aquest track ocult que vol allargar el sentiment del rock and roll. I en aquest cas, doncs, continuarem amb aquesta trajectòria, amb aquesta saga que ens avui, amb aquesta 440a edició de Feeling Rock, ens fa parlar de Black Sabbath en l'època de l'Ozzy Osbourne. Com ja us he comentat, després de Never Say Die, doncs l'Ozzy Osbourne va ser fet fora i doncs va començar doncs èpoques daurades i també doncs no tan brillants de la trajectòria de Black Sabbath, daurades com la de la Ronnie James Dio, no tan doncs ben agafades per la crítica com la de Ian Gillan amb aquella Born Again. En aquí doncs van començar a entrar altres cantants, com per exemple la Glenn Hughes, el Jeff Fenholt, el David Donato, el Ray Gillen, el Tony Martin. Va estar també doncs durant uns petits concerts al Rock Halford i doncs bueno, va arribar l'any 2013. Black Sabbath s'havien ajuntat per fer una gira una altra vegada amb l'Ozzy Osbourne, ja que, doncs, com tots ja sabeu, l'Ozzy entrava i sortia de la formació, i van enregistrar el 7 de juny del 2013 un àlbum doncs anomenat precisament El Número, que doncs feia de la seva trajectòria, El Número 13, un àlbum que va ser molt doncs ben acollit per la crítica, un àlbum molt complet on la dinàmica de Black Sabbath doncs tornava a agafar la millor de les seves essències. En aquí no hi havia la bateria, la Bill Ward, que per bueno, per qüestions personals i també perquè doncs havia tingut un infart, no feia massa, doncs la formació va dir que millor que descansés, i van agafar la Brad Wilk per enregistrar aquest àlbum anomenat 13, és a dir, 13. La Brad Wilk, que era la bateria de Rage Against the Machine. Però ell mateix no va ser tampoc el que va agir fer la gira, sinó que va ser la bateria, que havia estat en bandes com el Ten Nugent, havia estat amb l'Alice Cooper i també amb el Rob Zombie, el Tommy Cuffletos, també havia sigut bateria del Ozzy Osbourne. Bé, doncs, d'aquest àlbum anomenat 13, anem a escoltar un dels temes més llargs, però també doncs amb més essència, que és aquest God Is Dead, Black Sabbath, la seva doncs inèrcia, la seva llegenda continua escrivint-se amb lletres daurades, i serà segur que després d'aquest anomenat com darrer concert de l'Ozzy Osbourne, amb Ozzy Osbourne i Black Sabbath com a protagonistes d'aquest dia a dintre de la seva doncs del seu Birmingham natal. Així que us deixo amb God Is Dead. Thank you.
Blood.